Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
I aquesta veu preciosa d'en Andrea Motis mos porta una vegada més en aquest espai de Ràdio Illa en què reflexionam sobre benestar, sobre salut mental, amb la psicòloga Vanessa Parellada. Molt bon dia.
Molt bon dia, un plaer estar amb altres i veure'm, o sigui, ser introduïda per en Andrea Motis. La veritat és que et transporta el benestar. Ja no cal que digui res jo, només sentir-la amb ella ja n'hi ha prou.
Mira, les últimes jornades hem estat parlant de límits, no? Aha. Què són, com...
Com sostenir-los quan l'altra persona no el respecta...
I avui diguem-ne que acabem aquesta sèrie sobre límits parlant d'un tema associat, com és la necessitat de la validació.
Exacte, ja ho vam avançar, que a vegades ens costa posar límits. Moltes vegades intentem posar límits i l'altra persona realment no els respecta, o en altres moments no els han respectat, o s'han rigut d'en altres. O sigui, que no tot és tan simple. Aquí intentem donar pautes generals. I sí que hi ha una cosa que, de manera general, quasi sempre o molt sovint està en la base, no només del fet de saber o no saber posar límits o de poder o no poder-los posar, sinó en la base de moltes de les situacions que em trobo a consulta, no? La necessitat aquesta de voler que ens valorin, voler que ens estimin, no? D'arribar a dipositar això en l'altre, a necessitar-ho de l'altre. És que és veritat que tots i totes necessitem ser vistos, ser reconeguts.
Som animals socials, en definitiva.
Sí,
no?
I a més hi ha és una necessitat biològica que ja va descobrir John Bowlby, que segurament tots en algun moment hem sentit a parlar, que és aquest autor que va fer la teoria de l'apego, no? Que explicava que el vincle no és una debilitat, sinó que és una necessitat biològica, fonamental. Des de que naixem, el cervell busca seguretat en la mirada de l'altre. Quan aquesta mirada és coherent i amorosa, el nen o la nena què aprèn? Que sóc digna d'amor. Quan aquesta mirada és distant o imprevisible, perquè a vegades sí, a vegades no, o amenaçadora, aprèn que el món no és un lloc segur, aprèn que ha de guanyar-se aquest amor, no? Llavors, aquesta és la llavor, en la manera com ens vinculem quan som petites i petits, aquí hi ha una de les llavors, una molt important, de la necessitat de validació, l'intent de reconstruir en la vida adulta, quan no l'hem tingut a la infantesa, la necessitat de reconstruir aquesta seguretat que ens va faltar en la infantesa. Hi va haver un altre científic, en Mary Ainsworth, que va fer un experiment en el que va identificar quatre estils d'apego, quatre maneres d'estimar que neixen de com hem estat estimats nosaltres de petits i de petites. El primer seria l'apego segur, no? Quan les figures de cuidado, siguin pare, mare, pare, pare, mare, mare, cuidador, tutor, quan les figures que ens cuiden estan disponibles i són previsibles, nosaltres aprenem que podem explorar el món perquè hi ha algú que ens acull. Hi ha un lloc segur al que podem tornar. A l'edat adulta, aquestes persones confien, saben expressar necessitats, no tenen por de la distància, no tenen por dels silencis, són capaces d'estimar sense perdre's a si mateixos i a si mateixes. Estar amb algú així és viure amb calma. Com a parella, tenir una parella amb apego segur, és un viure amb calma amb aquella persona. Hi ha un espai per respirar, per parlar, per equivocar-se, per tornar. El silenci no significa ruptura, el silenci no és insegur.
Això és nivell 10, no? Diguem-ne.
Això és nivell 10, sí. Després hi ha el que Nameri va dir apego ansiós o preocupat. Neix d'una figura cuidadora inconsistent. De vegades hi és, de vegades no. Moltes vegades parlem de la infància, parlem dels pares, el pare, la mare. No amb un intent de culpar ningú, que això sempre ho hem repetit, perquè els pares, les mares, tenen també les seves motxilles, venen d'on venen, i la majoria de vegades, quasi totes les vegades, que hi ha algun tema amb els pares, no és perquè ells ho hagin fet expressament. És perquè no en sabien més en aquell moment, perquè ells també són persones, això ho veiem quan són més grans, i sobretot quan, si són pares o mares, veiem lo difícil que és criar, no? I treballar. i gestionar les, els temes personals amb la parella, amb la feina i tenir bona cara amb els nens, no? O sigui, aquesta fatiga ens som conscients quan nosaltres la patim i diem, mare de Déu, que difícil. No vol dir que no sigui vàlid el dolor que sents, no vol dir que no sigui real la ferida que vas sentir o la ferida infantil que tens, però no busquem culpables ni responsables. Un cop ets adult, el responsable del teu benestar ets tu. Sí que ens va bé entendre d'on ve, perquè entendre d'on ve ens ajuda a tenir un relat i a actuar després. No?
Com es desencadena aquest vincle ansiós o preocupat en un adult?
En un adult, a l'edat adulta, un nen o una nena que ha tingut un apego ansiós es tradueix en hipersensibilitat al rebuig, necessitat constant d'aprovació, por a l'abandonament. Aquestes persones poden confondre, de vegades confonem ansietat amb passió i calma amb desinterès, que moltes vegades hem dit alerta que intensitat no sempre ha de voler dir enamorament, intensitat no sempre ha de ser bo, serenitat no sempre ha de ser indiferència, no? Cada vegada llegim més coses que identifiquen l'amor no tant amb intensitat com amb pau, no? Quan tu no necessites fer res especial per sentir-te segur amb aquella persona, no? Però les persones que han crescut amb un estil d'apego ansiós tenen aquesta hipersensibilitat al rebuig, a que si una persona amb qui estan vinculades, una figura de vincle significatiu a l'edat adulta, no contesta, per exemple, ràpid, o després d'una discussió pren distància, aquesta distància s'interpreta com s'ha acabat. Ja no m'estima, no? O sigui, genera moltíssima ansietat, no? I la frase interna que tenen aquestes persones, que ja moltes vegades hem parlat de l'important que és aquesta veu interior nostra, no? La veu interior d'aquestes persones és, si no em busques, és que no t'importo. Per això és tan important també analitzar quin és el relat que hi ha intern en altres, com construïm el nostre món de significats, perquè a vegades no és tant el que l'altra persona ens fa, el que l'altra persona ens fa, sinó el com nosaltres interpretem o el que nosaltres interpretem que hi ha darrere de lo que aquella persona fa. És molt diferent tenir aquesta frase davant d'una situació en què l'altre no et respon a dir, deu estar enfeinat, o simplement ni que et cridi l'atenció que no et contesti, perquè no et fa falta que et contesti al moment, no? L'altre estil d'apego que va definir Amy Ainsworth era l'apego evitatiu, que s'origina en una figura cuidadora distant o que rebutja la vulnerabilitat, no? Aquests pares o mares pels quals plorar és de dèbils, queixar-se no està admès, no hi ha problemes en aquesta casa, has de ser fort, has de ser forta. Què aprenem? Que mostrar emocions no serveix de res, no? Que plorar, que queixar-se, no tens una resposta de consol, sinó que hi ha o càstig o indiferència, per exemple, no? En una situació en la que el nen o la nena expressa alguna emoció. Per tant, a l'edat adulta són persones que es mostren independents. A vegades aquesta figura d'algú que diu jo no tinc amics, a mi la gent no m'importa, gent que és molt dura, que no expressa mai les emocions, és aquesta independència en realitat, hi ha un tancament emocional, no? Una evitació de sentir, eviten la intimitat real, es defensen amb el control, són persones que necessiten tenir tot supercontrolat, que si no fan alguna cosa per elles mateixes no se'n fien, minimitzen les necessitats emocionals, no? Aquesta persona plora per res, a mi m'han passat també coses i no m'he posat així, no? La seva frase interna és, si mostro el que sento, em faran mal. Confonen vulnerabilitat amb debilitat i debilitat amb patiment, no? També és interessant quan analitzem el món de significats intern d'aquestes persones, quines associacions fan de significats, perquè per algú mostrar-se vulnerable és senyal de confiança, i per aquest estil mostrar-se vulnerable és senyal de debilitat i, per tant, de perill, perquè si et mostres dèbil et feriran, que és el que aquestes persones han après. Tornem a recordar una edat tan sensible com l'edat en què genera l'apego, que són els primers anys de vida.
Fins a què? Fins als 10 o...?
Sí, fins i tot abans, no? El vincle...
A la infància.
A la infància més primerenca és quan es genera aquest vincle amb la figura cuidadora i després a la primera infantesa, fins als 7-8 anys, és quan s'assenta aquest vincle i quan comença el nen i la nena a generar les seves creences sobre com és ell, no? No tant com és ell en realitat o com és ella en realitat, sinó com crec que sóc o com m'han dit que sóc, no? Que això en teràpia a vegades ho treballem amb un exercici que ens revela quina pot ser aquesta creença irracional que tenim tan arrelada i que a vegades és la base de moltes altres coses que quan un pren consciència de que està actuant aquella creença en el seu interior se li desmunten moltes coses, no?
Bueno, això és bastant destacable, vull dir, perquè clar, si aprenem què som amb 8-9 anys i això ens determina de forma soterrada, diguem-ne, clar, a la nostra edat adulta,
clar,
això vol dir que tenim, diguem-ne, una motxilla de la infància a desenterrar.
Exacte. La part positiva és que són coses que hem après, perquè el que tu ets quan neixes no és el que tu aprens que ets a la primera infantesa. I recordem que no ho aprens perquè tinguis uns pares maltractadors. Que és veritat que a vegades hi ha un maltractament per omissió o maltractament per no satisfer les necessitats bàsiques. No sempre hi ha crits, no sempre hi ha cops. Però parlem de pares i mares normals que fan el que poden, no? I que facin el que poden no vol dir que sempre les coses surtin bé. Que, a més, la generació actual tenim molt la mirada posada en el benestar psicològic, en mirar-nos a nosaltres, en prendre molta consciència del que ens passa. Això la generació que ens ha precedit no va fer aquesta feina, perquè o no es considerava important o es considerava algo reservat només per gent molt trastornada, i la generació anterior prou de feina tenia en sobreviure. Per tant, la nostra generació crec que som de les primeres tenim aquest privilegi, no?, de poder-nos mirar i de poder prendre consciència sobre coses que ens condicionen, no? No és algú determinant de per vida, però és algú que et pot condicionar fins que no hi poses consciència.
En definitiva és, no sé com dir-ho, imagina que tenim una cama més llarga que l'altra, ser-ne conscients ens ajudarà a agafar una sabata amb un taló més gran que l'altre.
Exacte, o com a mínim si tu camines coix la resta de la teva vida sabràs per què és i tu prens la decisió de si vols compensar-ho o no, però com a mínim no et sentiràs malament, no et sentiràs diferent, sabràs per què camines d'aquella manera, no? I després tu ja posaràs si vols remei o no, no?
Escolta, en portem tres...
Ens falta el quart, que
apego.
És...
Li podem dir vincle, això d'apego? Com ho veus?
Sí, no, sí, pensava, sí. Segur que hi ha una paraula millor, però en Pepo me la dirà.
No, en Carles Torres li preguntarem, em sembla que ve demà.
Sí, apego català, és un castellanisme, però com que a vegades hi ha traduccions en català que no... Però bueno, sí, vincle és perfecte.
Sí.
El vincle desorganitzat, anem ara.
Vincle segur, vincle ansiós, vincle evitatiu...
I ara vincle... és el desorganitzat. O temorós evitatiu. Aquest és el més complex, perquè neix quan la figura cuidadora és font d'afecte i, alhora, font de por. Situacions d'abús, negligència, trauma, el nen o la nena vol apropar-se, però també té por. A vegades està molt contenta, a vegades està molt trista, no? Són aquestes persones que generen un sisè sentit i aprenen a llegir el seu entorn i tenen aquesta sensibilitat per captar qualsevol canvi imperceptible a l'ojo humano d'energia en un ambient, no? Que fins i tot et noten a tu alguna cosa i tu no saps que allò t'està passant, però desenvolupen aquesta capacitat de llegir l'entorn perquè per sobreviure ha necessitat fer-ho, no? A veure, avui quin dia hi haurà a casa, no? Quin ànim hi ha. En l'edat adulta viuen relacions intenses, però amb patrons caòtics de dependència i de rebuig alhora. Volen amor, però no hi confien. La fase interna seva és necessito que m'estimis, però no puc confiar que no em facis mal. Per tant, són quatre patrons molt genèrics, de models de funcionament, fins que no els fem conscients, com dèiem, es repeteixen automàticament. Busquem el tipus de relació que confirma aquesta ferida inicial. És com si la nostra... Com si fóssim un tenim un... Com si fóssim un trencaclosques, no? La nostra forma de la peça que ens vincula amb els altres, com les naus espacials quan encaixen, no? És com que té una forma que tu vas a encaixar en persones que tenen la complementària, que és la que s'assembla al patró de vincle que tu vas tenir quan eres petit o quan eres petita, sense voler, perquè no és algo conscient. Quan ho fas conscient i ho treballes, prens consciència de que moltes de les coses que et fan patir les poses tu. No? Que molta ansietat perquè l'altre no diu res és perquè tu estàs patint, perquè estàs atribuint coses en el seu silenci. No? I això també explica per què molta gent confon l'amor amb la validació. Quan venim d'un vincle ansiós o desorganitzat, estimar vol dir hem d'assegurar la presència de l'altre a qualsevol preu, perquè si no es desestabilitza el nostre món. Però l'amor no es demana, l'amor es construeix. Podem dir que les persones que creixen aprenent a agradar per mantenir la connexió acaben perdent la seva pròpia veu. Es tornen mestres en la calma aparent, però viuen amb una tensió interna constant, no? Aquesta persona de no sé per què estic així si tot el meu voltant va bé, no? Mm. Però tens aquesta tensió interna constant. I Eric Fromm ho havia sintetitzat amb una frase molt que ho clava molt, deia: l'amor immadur diu t'estimo perquè et necessito, però l'amor madur diu et necessito perquè t'estimo. Primer hi ha aquesta generació de l'amor i després ens vinculem d'una manera sana. Perquè dependre de l'altre no és dependència emocional. Quan ens vinculem amb una persona, amb una parella, amb una amiga, si l'altra persona no està bé, tu no estàs bé. Això no vol dir que tinguis dependència emocional. Això vol dir que hi ha un vincle fort amb aquesta persona i que necessites que estigui bé perquè, si no, tu no pots estar bé del tot.
Empatia.
Exacte. No? O sigui, la dependència de l'estat d'ànim de l'altre no vol dir que hi hagi una dependència emocional. De vegades llegir massa de manera desorganitzada ens pot confondre més que aclarir-nos. Per això és important, de vegades, escoltar una sola persona, no? Fer una feina individual, pròpia, per entendre exactament el teu cas què és. No? Però no hem d'arribar que l'amor es converteixi en una submissió emocional. Quan hi ha un desequilibri invisible, però devastador, perquè dones per por a que l'altre marxi, no? I l'altre rep sense adonar-se del cost que això té per tu. Neurològicament, la hipersensibilitat al rebuig també té una base, ja n'hem parlat algunes vegades, hi ha una activació constant de l'amígdala i del sistema d'estrès, el cos viu en alerta, i vivim cada desacord com si fos una amenaça real. O sigui, els efectes de tot això que estem dient són reals. L'ansietat que aquella persona sent és real, no és fingida. No? O sigui, pot basar-se en algú que ha creat, que s'ha creat perquè hi ha hagut una situació que ha generat que es vinculi d'aquella manera, però l'ansietat que aquella persona sent és real. No s'ha de menys tenir. No? I quan això dura anys, el sistema nerviós es desgasta i ens desequilibrem. A més, l'ansietat mantinguda en el temps genera depressió, genera aquesta baixada d'ànim, i el resultat al final és que deixem de viure l'amor com una elecció i el vivim com una vigilància constant. I això no és estimar, sinó que és resistir. Hi ha moltíssimes parelles que funcionen o que hem tingut i que acabem sense voler ficats en aquest bucle, i això també influeix en el desig, per exemple, no? Que el desig és una de les claus angulars d'una relació de parella. Hi ha una psicòloga i terapeuta de parella que es diu Esther Perel, que parteix d'una idea clau, que diu que el desig necessita llibertat per poder mirar. No floreix en la fusió, sinó en l'espai. Explica que el desig neix de la diferència, de la curiositat, del misteri. Quan l'amor es converteix en dependència, el desig s'apaga. I moltes dones, sobretot, però molts homes també, pensen és que no sento desig cap a la meva parella, i a la vegada el necessites molt, no? A nivell neuroquímic, l'amor segur es vincula amb l'oxitocina, que és una hormona que es desenvolupa molt amb la maternitat i amb l'alletament, no? La calma, la confiança, mentre que el desig està més lligat a la dopamina, la novetat, l'expectativa, això que ens enganxa tant de l'escroll, dels estímuls forts, nous, immediats. Simplificant-ho molt, podem dir que quan hi ha massa simbiosi, desapareix la distància necessària perquè aquesta dopamina es desperti. Quan hi ha massa fredor o evitació, per contra, no hi ha prou oxitocina per sostenir el vincle. Per tant, necessitem aquest equilibri. El desig viu en aquest equilibri entre seguretat i llibertat. Saber que l'altre hi és, però no fusionar-nos amb l'altre. Tenir certa distància. La clau d'una relació sana no és la fusió, sinó la dansa entre aquests dos mons que es troben sense anul·lar-se. El desig mor quan la validació es converteix en control. molts homes que diuen és que no sé per què la meva dona no vol apropar-se, no m'hi apropo i em rebutja, no? Quan hi ha hagut massa control, quan hi ha massa fusió, quan l'altra persona no confia en tu, acaba morint aquest desig que no saps què has fet malament perquè la teva dona no vulgui. I al revés, també passa en els homes, no? Però pot renéixer quan cadascú recupera el dret a ser un individu complet dins de la relació. O sigui, que és una feina que es pot reaprendre. I no és una, no és teoria, val? És una pràctica emocional que requereix entrenament, doncs com la musculatura també requereix entrenament.
D'aquests quatre tipus de vincles o modalitats de vincles que hem repassat, el vincle segur, el vincle ansiós o preocupat, el vincle evitatiu o el vincle desorganitzat o temerós evitatiu, home, de les quatre cartes només n'hi ha una que sigui realment atractiva, que és la primera, no?
Sí.
La del vincle segur. La pregunta és, podem transformar un vincle evitatiu en segur,
sí,
o un vincle ansiós en segur? O...
Sí, igual que podem transformar un cos fofo en un cos més fit,
sí,
anant al gimnàs, també podem transformar, perquè són tot coses que aprenem. Un pot tenir certa tendència a, no? el que es parla com a temperament, però el caràcter es desenvolupa es desenvolupa en la criança i es desenvolupa en la infantesa, i la personalitat és com la unió de les dues coses, no? El temperament més natural o genètic i el caràcter que es forja durant la vida. Però aquesta part apresa la podem reaprendre. Evidentment, igual que quan anem al gimnàs necessitem una constància i necessitem unes setmanes i necessitem paciència per desenvolupar el que tenim planejat desenvolupar, en teràpia també necessitem paciència i necessitem temps, i també necessitem adaptar-nos, o jo almenys en teràpia, consulta, busco adaptar-me al perfil personal de cada pacient, perquè hi ha gent que no és bona en exercicis abstractes, hi ha gent que necessita alguna cosa com molt concret, hi ha gent que necessita més alguna cosa més narratiu, més vivencial. Llavors, segons el perfil personal de cada pacient, jo faig una tria de quin tipus de tècnica pot anar més bé per a aquesta persona. Però si fem una mica una pinzellada d'algunes tècniques, no? Hi ha en la psicologia cognitiva la reestructuració cognitiva, que té a veure amb la part del pensament, identificar pensaments com si no agrado no valc, si em rebutgen no sobreviure, confrontar-los, veure quina base real tenen o no, i després substituir-los per idees més funcionals, no? Aprendre quan estàs en una situació que et genera ansietat, quina és la situació objectiva que tens,
un mapa, no?
Quina és la reacció que et desperta, què hauria fet algú que no fossis tu en aquella mateixa situació. Per tant, després reflexionar en quina part poses tu en aquella emoció que estàs sentint i quina part té a veure amb la situació objectiva, no? Això seria algo més, un treball més cognitiu. Després hi ha un altre enfocament que és més de la teràpia Gestalt, no? Que practiques més el contacte amb el present, què sento ara, què necessito de veritat, no tal què he de fer perquè m'estimin, sinó què vull fer perquè em respecti, no? És un altre tipus d'enfocament, més vivencial, que funciona més amb altres tipus de pacients. Una altra escola, una altra perspectiva és la PNL, la programació neurolingüística, que treballa més en revisar el llenguatge intern, no? Canviar l'autocrítica que a vegades tenim cap a altres amb comprensió i amb compassió. Estic aprenent, tinc dret a equivocar-me, això que sento no és invàlid, ja sé d'on ve, estic treballant-ho per no sentir-me així... No? Tenir paciència amb un mateix i no tenir aquesta veu tan crítica que a vegades tenim amb nosaltres mateixos.
Ens fan una pregunta, Antoni, diu, falta el vincle tòxic?
El vincle tòxic podria ser l'evitatiu més ansiós, no? Quan s'ajunta un evitatiu i un ansiós, tenim la tormenta perfecta. El vincle tòxic com a tal no s'ha definit. Podria definir-se, perquè al final la psicologia és una ciència viva i es poden anar definint. El que passa que ja hem parlat moltes vegades que hi ha terminologia que molts cops és buida i fugim una mica d'aquest reduccionisme. Algo tòxic és algo que fa mal. Per tant, un vincle tòxic podria ser qualsevol vincle que et fa mal, i el que hem de tenir en compte a l'hora de treballar-lo és treure la responsabilitat en l'altre de les coses que nosaltres estem sentint, no perquè l'altre no estigui fent res dolent, sinó perquè nosaltres som els que hem de decidir si volem seguir amb aquest patró de vincle o no, si volem intentar salvar aquella relació. Llavors hi ha d'haver una feina conjunta de l'altra persona i tu per poder treballar i millorar aquest vincle, però sobretot un és el responsable de la situació que està vivint. Hi ha persones que porten anys en relacions tòxiques que els hi fan mal i que són conscients de que estan patint, però no fan res diferent per sortir d'allà. Llavors, lo tòxic moltes vegades però som nosaltres mateixos. El vincle que tenim amb nosaltres mateixos podria ser el tòxic, no? El no donar-te espai a validar el que sents i a canviar-ho. Crec que el més important que podem intentar transmetre en aquesta secció és si alguna cosa del que parlem aquí ens remou, fem per canviar-ho, busquem ajuda, no tinguem por. Una de les coses més importants en teràpia per mi és que la persona quan arriba, primera norma, que surti millor de com ha entrat, i segona norma, que no se senti jutjada. Els valors que jo tinc no tenen per què ser iguals que els valors que té totes les persones que entren. Jo potser no consumeixo, o jo potser no tinc certes idees polítiques, però quan una persona ve a consulta, jo no jutjo res del que l'altra persona fa, perquè són les seves eleccions i tenim aquest poder de decidir, i la persona que està a teràpia ha de sentir-se lliure per expressar qualsevol por sense por a un judici, no? Això no ho hauries d'haver fet, això que vas fer va estar malament, no? O sigui, hi ha d'haver una reflexió, evidentment, perquè les coses que fem, encara que no siguin encertades segons el criteri que tenim en el present, potser només va ser el màxim que podíem fer en aquell moment. Potser en aquell moment no podíem fer una altra cosa, no? Per tant, és important això que dèiem també de la compassió, d'entendre'ns, de posar consciència i de centrar-nos en el present. Què pots fer ara diferent? No en el que ja ha passat, sinó què pots fer ara en el present, perquè al final el futur el determines amb les coses que fas avui, no? El futur que vols el construeixes en el moment en el que vius, no? I el passat ens ajuda a entendre, però no, entendre no vol dir justificar. Jo puc entendre una persona que m'ha fet mal i puc entendre per què ho ha fet, però això no vol dir que ho toleri. No vol dir que hagi de tolerar aquella conducta que té cap a mi, que a mi em fa mal.
Ja sabeu que podeu també participar en aquest espai enviant-nos un missatge a info@radioilla.cat fent propostes de temes perquè na Vanessa abordi en aquest espai de psicologia. També li podeu enviar un correu electrònic directament amb ella, vanessaparellada@gmail.com, o si no a l'Instagram, vanessa_parellada, també us hi podeu posar en contacte. Escolta, per cert, Vanessa, tu ets de pintura i de coses d'aquestes, manualitats i tal?
Jo de manualitats sóc fatal. A mi el que m'agrada és el dibuix. Però el dibuix amb llapis, amb carbonet, això sí, i la guitarra. Però bueno, no m'atreveixo a dir que toco la guitarra. Aprenc, estic aprenent.
Molt bé.
Però sí que m'agrada disfrutar de l'art, això sí.
Ah, doncs mira, dic perquè tot seguit ara xerrem amb en Fran Lucas,
artista
de Formentera, que fa un parell de cursos, sí, fa un parell de cursos de pintura i aquarel·les i tal.
Igual m'hauria d'apuntar amb alguna, a veure si desenvolupo alguna habilitat.
Mai se sap. Vanessa Parellada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.